La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 4 de maig, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que avui us porta l'exclusiva de les exclusives, la solució a tots els problemes de Rodalies. I és que sembla ser que per fi la política s'ha posat les piles i han declarat això.
Ah, doncs no, sembla que no. Un altre cop no.
I ho fem com sempre, va. Comencem programa amb Núria Ros, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trillas.
Vinga, va, i ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui aquesta secció es posa les botes per parlar del que cobren els jugadors de futbol. Sabríeu dir-me quin és el futbolista més ben pagat del món d'aquest 2023? I us ho complico una miqueta més. Quan arriba a cobrar? Doncs si voleu saber les respostes, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això, però també de casaments i estafes a la cara B de la caravana.
I avui no hi haurà pregunta del dia, no hi és amb nosaltres Nina Agustí, aquí tot l'equip de la caravana i tota aquesta ràdio li envia una abraçada ben forta. Per tant, Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dijous seguirem amb els debats polítics sobre les eleccions municipals del proper 28 de maig. És per això que hem repartit els temes que més preocupen els ciutadans de Barcelona, segons el darrer baròmetre de l'Ajuntament, com el turisme, la inseguretat o l'habitatge. Sobre totes aquestes qüestions anirem debatent els diferents partits polítics que ens visitaran precisament en aquest mateix programa.
I avui posem sobre la taula el debat sobre la seguretat. Per això ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui Jordi Corona, regidor portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, i Lucía Morales, experta en seguretat i número 12 de la llista de Barcelona en Comú Podem.
Hora també de preguntar-nos qui seurà avui al nostre sofallit de la caravana per gaudir d'una agradable conversa, Núria.
L'actriu i directora de teatre, Lara Diez Quintanilla, que torna a la Sala Beckett de Barcelona per presentar-nos l'espectacle Eufòria, una obra que ens parla de la felicitat absoluta i d'aquells moments en els que ens hi quedaríem a viure.
I com cada dijous, en aquest programa també volem ser educats.
I avui volem parlar de l'afecte amb els més petits. Hi ha terme mig entre no demostrar-ne i demostrar-ne en excés o sense incomodar-los? Li preguntarem tot plegat a Sam Lipkin, psicòloga de pell a pell, a qui també li preguntarem pel seu projecte.
I un dia més acabarem programa parlant de cuina. Avui, però, amb Oriol Ivern, ens connectarem també a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs i parlarem de sostenibilitat i música amb Baixa Miró, Núria.
L'Oriol Ivern, propietari del restaurant Isop, guanyador d'una estrella Michelin el 2010 i dos sols de la guia Repsol aquest 2023, vindrà a la caravana i ens parlarà de cuina catalana contemporània, conservant els productes de la nostra terra i els gustos dels plats tradicionals i clàssics, treballant-los des de nous punts de vista com ho fan des del seu restaurant. A més, Rafa Laguna ens recomanarà alguns videojocs de on l'exploració espacial té un fort component. I acabarem programa amb Aixa Miró, que ens descobrirà una nova proposta sostenible.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Quatre minutets que passen de les 3 de la tarda. Qui has estalquejat avui, Andreu?
Doncs avui he estalquejat a Lara Diez. L'altre dia parlàvem de que moltes actrius i actors en algun moment de la seva carrera s'aturen per estudiar psicologia, alguns amb èxit, d'altres sense perquè no l'acaben. Doncs en el cas de la nostra convidada d'avui, ella sí que es va graduar en psicologia i no és d'estranyar perquè gairebé totes les obres que ha escrit tenen a veure amb aquesta branca d'estudis. Abans, però, de començar, us he de dir que és de terres lleidatanes i tot i que jo no em consideri d'aquestes terres perquè ni tinc l'accent i de distància i sóc igual que de Barcelona, ens hem de fer costat.
Ara.
Per això podria dir apaga i vámonos, perquè sempre remem a favor nostre. Això sí, us he de dir que el seu Instagram no posa Lleida, sinó que posa original de la terra ferma, habitant a Barcelona. I això de terra ferma en podem parlar perquè Lleida és bastant, una terra bastant àrida i més ara amb el problema del canal de l'Urgell.
Sí, també és veritat.
En fi, ara sí, anem al gra. M'encanta perquè el seu perfil, en el seu perfil et vas trobar les cares d'Isabel Díaz Ayuso, d'Arrimadas, de la Shakira... En fi, un gran popurri de cares que sembla l'última temporada de Joc de Trons, que si en sou fans sabreu del que estic parlant, i si no, us hauríeu de mirar la sèrie, que val molt la pena. I no dic res més, perquè si no, us faig un spoiler que... que no podreu veure la sèrie, perquè clar, ja us estic explicant tot. He de dir, però, que per les seves fotografies se la veu una noia d'estiu i de festivals, a l'estiu amb tires sempre i vestits típics d'estiu, aquests llargs, però que són molt finets, i després una noia que sempre riu molt, sempre surt a les fotos somrient. He de dir, però, que amb el palasso que porti arrissat se li deu fer bastant difícil despertar-se com ho faig jo, sense patinar-se. La millor fotografia, però, sens dubte, és la de l'agost del 2019, on se la veu estirada les típiques cadires de sala d'espera als aeroports quan se't retrasa un vol moltes hores, perquè defineix a la perfecció el que se sent, mal d'esquena.
Déu-n'hi-do.
Però si us hagués de dir a qui em recorda, la veritat és que és molt difícil triar, perquè realment no s'assembla cap de les personatges que interprete. I tampoc he vist cap relació amb cap altra persona famosa. Tot i això, com us he dit al principi, no em queda res més que provar-la.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
A veure, avui no us en rieu de mi, però tinc toc amb les celles. I deixeu-me que us expliqui. Una persona que retoqui les celles, com ara està de moda, que és el fet de que quasi no hi ha pèl allà,
no suporto,
que és una
això,
línia recta fina, doncs sí, no m'agrada. I si alguna vegada us hi fixeu i les teniu així, veureu que no podré parar de mirar. O també les persones que tenen molt de pèl i que se'ls ajunten les dues. També. Tampoc puc. I ja que parlem d'això, deixeu-me que us digui que jo tinc una mica de complexe, perquè tal i com no tinc pèl a la barba, sí que en tinc a les celles. I això em molesta bastant, fins al punt que he de demanar ajuda, normalment a la meva germana, i si no a la meva companya de pis, perquè me les arregli. Què passa? Doncs que necessito que siguin simètriques... Si no, no surto de casa.
Mare de Déu.
Sempre m'agafo el... Com es diu el palet aquell per treure les celles?
Les pinces.
Sí, les pinces de les celles.
El palet aquell,
Que han de fer línia recta, atenció, han de fer línia recta tocant amb el nas.
Com?
Sí, sí, és a dir, tu et poses les pinces tocant el nas...
Sí.
I amb línia recta és on ha d'haver-hi el principi barra final de les celles.
Ara t'entenc.
Sí, sí, sí. I no us hi fixeu avui en mi, perquè no sé com les porto, realment. Fa temps que no me les arreglo i no vull pas pensar-hi. D'acord?
Sort que és ràdio i no et veuen, no ara, pateixis, Andreu.
Ara.
Sí.
En fi, va, odies la gent que...
Doncs que m'ature. És a dir, i m'explico molt breument perquè és molt més senzill del que us penseu i no és que odia aquesta gent, sinó que em fan una mica de rabieta. I us poso alguns exemples. Aquella gent que per X o per I et diuen que paris de rascar-te, que paris de mossegar-te les ungles, que paris de sortir cada cap de setmana, que paris de viatjar, que paris de ser un sedentari i sortis de casa. En fi, que paris de fer tot el que fas normalment. I com deia al principi, crec que més que odiar els hi tinc tírria, perquè quan m'ho diuen, tenen raó. I no pots dir, deixa'm estar, perquè realment ho estan fent pel teu bé i es preocupen per tu.
L'altre dia em deuries odiar, trobo.
Sí.
Vull fotre un gec d'hòsties?
Sí, perquè m'està rascant aquí a l'estudi, efectivament. Sí, sí. I no podia parar.
En fi. Què et fa feliç, però?
Doncs ahir em va fer feliç veure un anunci d'una marca, que no diré, una marca d'entrega de paquets...
Uh-huh. Que quasi que comença per A i acaba per...
N, exacte.
Per, que quasi... per Amazon.
Sí.
Val.
Que quasi em poso a plorar. Sí. És la història d'un net que va a casa l'àvia, que ja és gran, i veu una fotografia d'ella de jove quan anava amb el seu home en moto. I, i aquest spot, diguéssim, aquest anunci publicitari, ensenya com el jove li compra un casc semblant i se l'emporta en moto.
Oh.
I de veritat que és de llagrimetes, ho dic. Avui a la Núria li he ensenyat i tampoc s'ha immutat gaire.
La Núria ja sabem que...
Escolta'm, jo però tinc molts sentiments.
Sí, és molt sentimental.
Molt, però
per tant,
no...
l'he ensenyat... Per això te l'he ensenyat, perquè he pensat... Ai, estarà igual que jo, sí, també li caurà la llagrimeta.
Perquè era el matí, ens acabàvem de despertar... Ui, sembla que dormim junts. No, estàvem esmorzant. I clar, en aquell moment jo ja estava pensant en treballar.
No, que la Núria transpira orxata. Una miqueta.
Sí.
Una miqueta.
No, que sóc al·lèrgica.
També? No,
no,
sí
o no? Sí. Ui, de moltes sí? coses. Sí, sí, un dia faré un live.
Ostres, tu. Propòsit vell, què?
Doncs era automatitzar la firma dels correus electrònics del programa. Mm. I us he de dir que gràcies al cercador que hi ha en la plataforma, vaig saber-ho trobar-ho.
Hi ha un cercador, la plataforma?
Sí, sí, sí. Sí.
És que m'haureu d'explicar
tot això. Cada dia descobrim coses.
Sí, cada dia, exactament, sí, sí. Vaig saber-ho trobar d'aquesta manera i va ser bufar i fer ampolles. Més fàcil que, per exemple, el Google Drive.
Per exemple. Nou propòsit.
Ara ja fa uns dies que no dic res de la gent del metro. No
home,
sé si us hi heu fixat.
Home, no tants,
Un clàssic.
Sí.
La setmana passada segur que ho vas dir.
No, la setmana passada seguríssim. Veus? El meu propòsit és almenys una vegada a la setmana trobar un perfil de persona que odiï el metro. No és un repte molt difícil, perquè les persones que aneu en metro sabreu que allò és com la selva dels personatges.
Escolta'm, en què vens tu a treballar?
En metro.
En aerobús?
No, 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 no. Ah. No tinc tants diners com per permetre l'aerobús, tranquil. Però...
Paga'm xec, l'aerobús.
Però mira, és que em faig una miqueta de rabieta a mi mateix perquè no els veig últimament, aquests personatges, al metro. Gent massa normal, trobo jo, que hi ha al metro. Tot i que t'he de dir que ara, venint l'estiu, segurament ara més d'un caurà.
Sí.
Per tant, el meu propòsit és, almenys una vegada a la setmana, odiar una persona del metro.
Està bé, això.
Sí.
Com a nou propòsit, odiar gent. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Pràcticament 11 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora d'obrir la nostra cara B. Ja ho sabeu, totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, bona tarda de nou.
Hola,
què ens expliques,
Joan,
avui? Va.
A veure, doncs avui avís per navegants, perquè porto una cara B coral, rica, diversa, completa, com a parts iguals.
Com la que vam tenir ahir en aquest programa.
Exacte, no? D'aquelles que venen de gust d'escoltar.
Rica bé, perquè parlem de diners i ens farem rics o no?
Doncs no ho havia pensat i has fet molt bona relació.
Sí?
Bravo, bravo per l'Andreu, bravo.
Bravo. Mira, s'ha quedat sol.
Què us sembla? Bé, no?
Ens encanta, eh?
Sí, home, i tant.
A veure, sense més dilació, començo amb un titular que no deixarà indiferent a cap dels nostres oients. Tampoc a vosaltres, eh? Atenció, perquè el titular diu... Investigat per estafar i deixar sense vestit a una trentena de parelles a punt de casar-se.
Home.
Molt bé, clar que sí.
Com que clar que sí?
No, que és ironia.
Ah, anava a dir, home, lleig.
Deixa la ironia, per favor.
T'imagines la núvia que t'arriba el dia de casar-te i no té el vestit de noces?
Oh, i el nuvi.
No, no, clar.
Per favor.
Ah.
Què fas?
Mira.
Amb xàndal?
No. Amb texans.
No, tampoc.
Fem una cosa, per favor. Ambientem la notícia amb una mica de música. Així
sí?
tenim temps per respirar, pair-ho, i ara en parlem.
No, és que és fort, això.
Molt, molt.
Estimats germans... No, no, perdó.
Gallina de piel, a mi, aquesta marxa nupcial.
Ens has d'explicar alguna cosa?
No, encara no. Ah, encara no.
Ah,
no, no.
Encara has dit, eh?
Home, clar, jo vull casar, però encara no.
Sí?
No sé.
Aquesta conversa l'hem tingut més d'una vegada, crec, que en aquest programa.
Aquí l'estudi, de fet. Aquí l'estudi, bé.
Una altra cosa. José, tu, com ho tenim, la cosa?
Sí.
Diu que, de moment...
Bé, que està bé com està. Escolta'm, de totes maneres, això... Ara me'n vaig una mica de guió, però jo, per entrar a l'església, vull aquesta cançó, eh?
Sí?
I tant.
Sí, clar,
i després per sortir Brian Adams.
El classicorro, eh?
Sí.
I per sortir Brian Adams, eh? Faré un mix
molt bé,
així.
Això. Està molt bé, això.
Sí, sí, sí. Bé, doncs us explico. Hem paït una mica el titular. Tal i com us deia fa un moment, els Mossos d'Esquadra estan investigant el propietari d'una botiga de vestits de casament de Vilanova i la Geltrú.
Ep.
Recordem que el nostre excompany d'estudiant en pràctiques era d'allà.
Sí,
no
sí,
seràs
sí.
tu, Pau Canyes.
Compte aquí,
alerta, eh?
Presumptament.
Recordem, Mossos d'Esquadra estan investigant el propietari d'una botiga de vestits de casament de Vilanova i la Geltrú, que alerta ha tancat deixant diversos deutes i encàrrecs pendents d'entrega. Això no pot ser.
No.
Val? En aquest cas, l'establiment es diu José Coco. El nom, escolta'm, no fa molt de casament, però no. José Coco.
I va baixar... Molta gràcia m'he sortit la veu aquella
José
quan
Coco.
Estem a punt de riure.
José Coco.
El nom aquell.
No, sí. Com us deia, l'establiment es diu José Coco, va baixar la persiana a principis d'abril, és a dir, fa res i menys, i va deixar l'estacada desenes de clients que ja havien pagat del tot o gran part dels seus vestits. Val? Per tant, aquí ja estem parlant d'estafa.
Una pasta, això, eh?
Home, i tant.
Sí.
Home, i tant. I molta atenció, perquè quan parlem de clients, estic parlant tant de parelles que estaven a punt de casar-se, és a dir, potser els hi quedava 10 dies, però també d'altres persones que havien comprat vestits per anar al casament. És a dir,
clar,
és com
clar,
si jo ara em caso
convidats.
I a mi em deixen sense vestit, a la meva parella també i a vosaltres també.
Imagina't.
Val? En xifres, serien un total de 20 parelles afectades. Déu-n'hi-do, i que segons càlculs dels Mossos podrien arribar a pujar una trentena. Per tant, és molt atrevit dir que estaríem parlant d'una estafada de l'amor?
Compte aquí, eh?
No ho crec que sigui atrevit.
Tenim
això és jugar amb els sentiments.
Títol de l'operació? Operació Estafador de l'amor.
Sí. Què penseu vosaltres?
M'és indignant, això.
Home,
Per favor.
Sí.
Senyor Coco.
Sí.
Senyor Coco.
Posi-la.
A veure si et duia un coco al cap.
Ai.
No, fatal, fatal. Clar, amb el casament no es juga i sí. menys amb els vestits. O sigui,
ara.
Estic indignadíssima.
No, no, normal.
Per si us interessa, els nostres oients, que sàpiguen que algunes de les víctimes d'aquesta estafa
sí.
han creat un perfil d'Instagram que es diu Afectados Cierre Coco.
Clar.
El nom fàcil.
No, no, Cierre Coco, sí, sí.
Que el que pretén trobar és altres víctimes de l'estafa i també obrir espai per explicar el seu cas personal. Per tant, no està de més dir que si algun oient ha estat estafat, ja seria casualitat, però escolta'm, tot pot passar. Si algun oient ha estat estafat per aquesta botiga, doncs que sàpiga que es pot unir al compte, recordem, Afectados Cierre Coco, amb una arroba al davant, i res, i fer força per trobar aquest home.
Ara ja tinc curiositat.
Ja l'han trobat, ara us ho explicaré.
Ah, compte aquí.
Què tenies curiositat?
Jo tinc curiositat perquè ara parlàvem dels vestits de núvia, dels vestits de nuvi i dels convidats. Vosaltres,
sí,
evidentment,
sí.
no us heu casat, però no. segur que heu anat a bodes.
Sí, tant.
Quan és el preu més car que heu pagat per un vestit per anar de convidat a una boda?
Ostres,
una cosa és que ja era molt petit.
Clar,
sí?
Em passa
no
el
recordo.
Mateix.
Ah,
sí.
No compta això.
Em passa el mateix.
No compta. Mira, el José diu, mira, José diu 600.
Home, 600 és molt. Imagina sí, que t'estaven 600 euros.
Jo, de nuvi, 1.000.
1.000?
Sí.
Bueno.
Bé, realment no sé per què m'estranyo.
Has d'anar maco, has d'anar maco.
Sí.
Sí.
Escolteu-me, a la línia del que us deia aquest compte, recordem, arroba afectados cierre coco, tot junt, doncs també serveix perquè les víctimes expliquin el seu cas. I vull destacar el cas de l'Anabel, vale? Ella és una de les afectades que ha denunciat que un cop casats amb el que ara ja és el seu marit, doncs el propietari de la botiga els va demanar el vestit del nuvi, valorat en uns 1.600 euros.
Mira, veus?
Per tant, aquí tenim un primer testimoni d'una parella que ja s'ha casat, però que a l'haver-se casat, el propietari de la botiga li reclama el vestit perquè diu... Bueno, ara us explicaré el perquè, però valorat en uns 1.600 euros.
Déu-n'hi-do.
L'Anabel assegura que el propietari els hi va demanar com a préstec per fer una desfilada, que finalment, spoiler, no es va fer.
Ai,
val? D'aquesta manera...
No es complica,
Molt. D'aquesta manera, quan l'Anabel i el seu marit van reclamar que els hi tornés el vestit, es veu que el propietari va posar excuses com ara que el tenia a la tintoreria.
Home, senyor, si no s'havia fet la passarel·la aquesta
no
de models...
No entenem res.
No,
clar, a tot això, més tard, la parella, és a dir, l'Anabel i la seva parella, el seu marit, han sabut que el va fer servir com a peça de mostruari per emprovar diversos clients i sospiten que l'hauria tornat a vendre.
No m'ho puc creure.
Mala persona.
No, no, i tant.
El senyor Coco.
Home.
No, fatal, eh?
No, fatal. Per tant, aquí ja tenim un primer cas d'una parella que s'ha quedat sense un vestit que era seu.
Imagina't.
Tot i això, recordem que hi ha d'altres parelles que s'han trobat sense vestit poques setmanes abans del casament. Això sí que és gros. Sense que els donessin cap mena de solució ni explicació i havent pagat molts i molts diners. Per acabar, dir-vos que fons policials han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies que a hores d'ara hi ha dues denúncies presentades, que el propietari del negoci ha estat localitzat...
Ep.
I citat a declarar i que, atenció, se l'investiga per estafa i apropiació indeguda.
Fixa't.
Per tant, ara sí que acabo. Si algun oient s'ha vist afectat per aquesta estafa, poseu-vos en contacte, repeteixo, amb la pàgina d'Instagram Afectado Cierre Coco, i si no, truqueu-nos i buscarem
ara.
Solució.
Ara.
Aquí només solucions als problemes. No, és que jo m'imagino que això em passa a mi.
És molt seriós.
No, no.
Qualsevol persona del meu entorn...
T'agafa un atac de cor, aquí.
Amb tot el que implica preparar i organitzar un casament... Tu imagina't que 10 dies abans no tens vestit.
No, no, i tant.
Fatal,
jo l'aplaço, eh?
I també la parella aquesta que explicaves, el seu testimoni. Ostres, no recuperar el vestit amb el qual t'has casat també deu fer, deu
clar,
fer molt mal.
Que t'hi gastes molts diners,
sí.
però ho
però
conserves.
Però també és sentimental.
Ah, sí, sí,
un valor sentimental, sí, sí. Res, ja està. Jo de veritat que espero que pagui pel que ha fet.
I tant, home, i tant.
Perquè
sí.
no té nom.
No, no.
Ja està. Més cosetes.
No? Més cosetes?
Sí. Ja us he dit que avui us portava una cara bé molt coral, així que ara toca obrir plana per parlar dels sous, és a dir, del que realment cobren els jugadors de futbol professional. Ya si quieres dinero, lo siento. Sí! Abans d'anar al tema, si us plau, necessito felicitar el nostre tècnic, perquè és un crac. És que tècnics com José Matosas...
José
no
Matosas!
Perquè, clar, què passa?
I David Morral, que aixeca el braç, també.
També.
Nostre tècnic dels divendres.
Però avui el protagonista és José Matosas, realment cada dia. Perquè, clar, jo l'he enviat la cançó que volia per ambientar aquesta notícia, que diu... Lo siento... Ara ben bé no sé què diu, però diu com algú... No tengo dinero. I li dic, José, com ho fem, això? Perquè la cançó ha de dir, sí, tengo dinero.
Ah.
I m'ha posat un tall de Cristiano Ronaldo, que ara parlarem d'ell. Bravo. Lo siento. Sí! Sublim, tècnic de qualitat. Bé, molta atenció perquè el que us explicaré ara pot ferir sensibilitats.
Ep, val? Les nostres.
Sí, de fet crec que ni els nostres oients ni nosaltres mateixos estem preparats per saber el pastizal que arriben a cobrar alguns jugadors.
Pastizal, eh?
Per tant, sense més dilació...
En català, pastizal.
Pastizal, ara. Pastizal, sí, sí. De fet, si cobres el que cobren, pots canviar la paraula i tot, eh?
Veus?
En aquest cas, qui ha publicat la informació, és a dir, les dades que us donaré ara, és la llista Forbes 2023, que ha recollit dades des de l'1 de maig del 2022 i fins a l'1 de maig del 2023 per valorar qui són a dia d'avui els futbolistes millors pagats del món. I, com no podia ser d'una altra manera i com us deia, tenim liderant el rànquing a Cristiano Ronaldo.
Clar, home.
No, clar, home.
Mítel.
Bueno, jo estaria entre Cristiano i Messi,
Messi,
eh?
Messi, potser, que també deu cobrar
Messi
molts diners.
Messi no separa molt de Cristiano. Bé, Cristiano Ronaldo, top 1, que tot i no està travessant el seu millor moment esportiu a Aràbia Saudí, no sé si ho sabíeu, això ja és temàtica de tertúlia esportiva, ara, doncs segueix sent el rei en quant a ingressos, veus? Tot s'ha de dir. Molta atenció perquè durant l'últim any Cristiano Ronaldo ha ingressat una quantitat total de 123 milions d'euros.
Res.
Què us sembla?
Res.
Què us sembla?
Això t'hi cap a la cartera, tranquil·lament.
Sí. Dels quals 46 milions procedeixen dels seus salaris amb el Manchester United, que és el seu antic equip, i el Nasser, crec que es diu, que és el seu equip actual. I la resta, que són 90 milions, venen dels contractes publicitaris per utilitzar la seva imatge en diferents campanyes.
Ostres.
Perquè recordem que els futbolistes també s'embutxaquen molts calés fent...
Campanya publicitària, campanyes. Sí, sí. Sí.
Ben bé com nosaltres, no? No sé, sí, encara com no he trobat el nom de la caravana.
Tu t'imagines que anem a una altra empresa i seguim cobrant d'aquesta?
Clar.
Doncs això és el que li passa a Cristiano Ronaldo.
A tot això, també heu de saber que, segons la revista Forbes, Ronaldo ha aconseguit el rècord en ingressos d'un esportista en un any de tota la història del futbol.
Mare
per tant,
Déu.
En aquest bon home, malament no li va.
No,
home, no.
I a Georgina Rodríguez tampoc, a la seva dona.
Tampoc.
De fet, si tu mires el seu documental de Netflix, veuràs que...
La seva dona, si es vol comprar un vestit de núvia i
no,
li fallen...
Ah, no, si l'estafen no passa res.
Se'n compra un altre.
Se'n pot comprar 30 i 40,
si vol. Tot darrere del portuguès hi trobem, com deia l'Andreu, Leo Messi.
Home.
Val? Aquesta és la cançó d'en Messi.
Olé. Aquesta cançó, Messi.
Ah, no ho sé, no ho sé. Sí, olé.
Em segueix agradant molt aquella cançó que li van fer a Maradona ja fa molts anys. Ja fa molts anys que li van fer aquella cançó. Que estava molt bé, estava molt bé. La hinchada argentina.
Bé, doncs, parlant d'argentins,
sí,
parlem de Leo Messi,
clar,
perquè en aquest cas els seus ingressos són d'un total de 118 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
I d'aquests, 65 milions són del seu sou com a futbolista del PSG i els altres de patrocinis amb les marques que utilitzen la imatge de l'argentí. També us dic, no sé fins a quin punt Leo Messi seguirà el PSG perquè crec que s'ha liat una de forta.
Sí, moltes crítiques, val? Que rep, Leo
sí,
Messi.
També temàtica de tertúlia esportiva, però ahir la meva parella m'ha ensenyat un vídeo d'aficionats ultras del PSG, que no direm l'insult que li deien.
Per en taxis, diguem-ne.
Sí, sí, però a Leo Messi no me l'insulteu mai més així.
I de cop ara surt, o sigui, ara està sortint per la televisió que tenim aquí a l'estudi, imatges de també Neymar, de l'afició de Neymar.
Però és que es veu que van anar a casa de Neymar.
Sí, sí, sí.
A casa seva.
Com que estaven molt indignats.
Això de les aficions de futbol a vegades traspassa límits.
Escolta'm, si t'indignes perquè el salari no et fa arribar a final de mes, perquè no tens que menjar, perquè estàs a l'atur i no hi ha manera...
Perquè
no
és el cas.
Però, escolta'm, indignar-te per... Bé, és igual.
És igual. Ja en parlarem dimecres vinent.
Sí.
Seguim. En aquest cas, el tercer en el rànquing és un altre futbolista del PSG, que és Kylian Mbappé, val? Que ingressa un total de 109 milions d'euros, dels quals 100 provenen del seu salari com a futbolista i la quantitat restant de patrocinis. És per tot plegat que Mbappé s'ha convertit en el futbolista més ben pagat del món només per la seva professió, perquè recordem que Cristiano és el més ben pagat en general, però perquè factura molt en publicitat.
Clar.
Per tant... Alerta amb Kylian Mbappé. També té una cançó, crec, que li
diuen... Sí,
diria
que
és aquesta.
A veure?
Crec que...
Hi ha un moment que diu... Kylian Mbappé...
Sí.
Una cosa així. És que aquestes cançons d'avui en dia no s'entenen gaire. Eh? Acabo de semblar. Sí.
Acabes de ser tieta totalment,
sí, eh? Sí, 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 podries venir un dimarts també. Sí.
Escolteu-me, ja per acabar i per sortir una mica del món del futbol, en aquesta mateixa llista hi trobem també a la gran estrella de l'NBA, LeBron James, que va rebre un total de 108 milions d'euros, dels quals 44,5 van ser salaris i els 75 restants venien de patrocinis. També hi trobem a Saúl, conegut com Canelo, pel que fa a la boxa, que ha aconseguit ingressar 100 milions d'euros, entre d'altres.
Fixa't el Canelo.
Sí, té canelos. Veus? Sí, sí. I ja estaria, eh? Podria arribar a més noms, però no vull que ens destrossem més la tarda.
Exacte, no, no cal.
Ja està. Posa... El que em sembla estrany...
Sí.
És que no hi apareixin dones. Ah, no. No serà perquè no cobren tan bé. Vinga, ja podem anar a la música.
Bim.
Patapam.
Però s'havia de dir.
Sí. Home, i s'ha dit.
I s'ha dit. I ja està.
Anem a la musiqueta, Núria?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta Vico. Todo me da igual.
Porque esta noche me siento inmortal. M'agrada molt aquesta noia, eh?
Val molt la pena.
Val molt... Ai, a mi també. Sí,
sí, no, no, sí, t'ho dic molt en sèrio.
Doncs el que us explicaré ara t'interessarà. També sí? Als nostres oients si els hi agrada Vico, perquè el que acabem d'escoltar és només un trosset de Todo me da igual, el nou single de la cantant i compositora, que demà mateix, dia 5 de maig, veurà la llum. Aquest sembla ser que serà un tema amb un ritme molt semblant als anteriors, que ens parlarà sobre la importància de cuidar les nostres pròpies reputacions i que també ens convidarà a ser rebels de tant en tant. A tot això, no està de més recordar que aquesta cançó arribarà després de l'èxit del seu tema... Com es diu? Com es diu?
Noche entera.
Que ens sembla que Vico es va presentar al Benidorm Fest d'aquest 2023 i que, tot i no haver guanyat, doncs, va aconseguir convertir-la en tot un himne de les discoteques d'arreu d'Espanya.
Mm-hmm. He escoltat en alguna entrevista que es posa... és molt tímida i ella, quan va a les discoteques, sona aquesta cançó...
I li provoca...
I li provoca tensió, molta timidesa, sí. I tensió, sí, sí.
Sí, però sí, com sigui, el que està clar és que Vico està més posada que mai en el seu nou projecte musical i que a poc a poc, doncs, ens va deixant descobrir noves peces que construiran aquest nou àlbum. Mm-hmm. Per tant, a l'espera de la publicació sencera del single Todo me da igual de Vico, que demà intentarem posar en aquesta secció, doncs jo us deixo un dels seus grans hits fins al moment, perquè ballem fins que s'acabi aquesta secció, que es diu Noche Entera.
Home,
toma.
Que bona que és. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche entera, toda la noche entera. Hay una cola que entera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta. Tú y yo, la noche entera, era, como una noche entera, era, la, la, la noche entera, era, como una noche entera, era, Tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche entera, era, la, la, la noche entera, era, como una noche entera, era,
La noche entera, era, como una noche entera, era.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. A la Caravana, mar o muntanya.
Vinga, va, un minutet que passa de 3:45 de la tarda. Com sabeu, el proper 28 de maig es celebren eleccions municipals i, per tant, també a la capital del país. A Barcelona li toca escollir alcalde o alcaldessa. És per això que des del Mar o Muntanya hem començat a abordar algunes de les qüestions que han estat rellevants els darrers anys per la ciutat, per tal de saber quina és la postura de les diferents candidatures sobre, per exemple, la mobilitat, l'habitatge, el turisme o la neteja, que són les qüestions precisament que més preocupen els barcelonins, segons el darrer baròmetre de l'Ajuntament de la ciutat. I la principal de les qüestions. Barcelona s'allunya o s'aproxima a ser una ciutat de i per als seus ciutadans? Avui proposem als partits que ens acompanyen i que es presenten a aquestes eleccions municipals a Barcelona a parlar sobre una de les qüestions capdals dels darrers anys, la seguretat. I per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora Jordi Corones, portaveu regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Jordi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I també ens hi acompanya Lucía Morales, ella és experta en seguretat i número 12 de la llista de Barcelona en Comú. Lucía, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Primer vull començar a l'engròs i a partir d'aquí anirem desgranant, però així la primera pregunta a l'engròs, i jo crec que la que ha generat grans titulars sense entrar-hi fons, és si Barcelona és una ciutat segura o és poc segura. Jordi.
Segons diuen les dades, és una ciutat tan segura o insegura com la majoria de ciutats de la seva mida. Però una cosa són les dades i una altra cosa és la percepció ciutadana. I ja fa doncs, uns quants anys que el baròmetre municipal que es fa cada 6 mesos, doncs la preocupació màxima dels barcelonins i barcelonines, i creixent, és la inseguretat. Per tant, jo sempre poso un exemple, i és que si tu vas a creuar una plaça i ho fas de nit, i la plaça està bruta i té els contenidors desbordats, i hi ha un grup de joves doncs, escoltant música i fumant i bevent al carrer, quan passes la plaça i preguntes si t'has sentit segur, segurament et diran que no. Si la plaça està ben il·luminada, neta, encara que hi hagi el mateix grup de joves allà, doncs probablement la resposta serà diferent. I si ets home o si ets dona, també. Per tant, la percepció té a veure moltes coses i les polítiques de seguretat no només es quantifiquen amb el nombre de policies que tens en plantilla.
Lucía.
Sí, crec que en aquest sentit estem d'acord, no? Barcelona és una ciutat segura, com deia el Jordi, ho diuen les dades. És cert que hem d'abordar algunes qüestions de percepció, però en general la ciutat és una molt bona ciutat per viure i per visitar també, no? Està als principals rànquings també internacionals, hi sortia, no?, la quarta ciutat millor d'Europa per viure, la 11a a nivell, només, si tenim en compte només la seguretat en el rànquing d'Economist, doncs també hem de veure que no només són les dades, sinó que la qualitat de vida que tenim a la ciutat realment és molt bona, i això ens marca que Barcelona és una ciutat segura per viure, on òbviament tenim qüestions a abordar tant de tipus delictiu convivencial com de percepció de seguretat, com ens passa a qualsevol altra ciutat.
Tots dos ara hem parlat de percepció. Clar, la percepció d'inseguretat de la ciutadania segueix sent elevada, com ens dèieu, i molt present segons els darrers baròmetres del mateix Ajuntament de Barcelona. Després de la darrera Junta de Seguretat, la mateixa alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va apuntar que aquestes dades apel·len a treballar la percepció amb temes que sovint no són tant de seguretat com de convivència i de malestar social. No sé si hi esteu d'acord amb aquest punt, o si el fet que la delinqüència, com a genèrica, hagi baixat en una capitalitat com Barcelona no s'ha explicat prou bé a la ciutadania i per això es percep poca seguretat.
Jo primer?
Per exemple.
Si vols, anem canviant.
No, com vulgueu, com vulgueu.
Insisteixo, hi ha un tema de percepció que no podem negar, i quan la ciutadania percep alguna cosa, alguna part de raó té. Això acostuma a ser així, no? Quan el riu suena, és que trae aigua, no? Tant de bon porti molta en els propers dies. Sí. Però més enllà d'això, hi ha realitats que no podem negar. És a dir, que a Barcelona existeix crim organitzat? Sí. És una cosa que no podem negar, existeix. Que hi ha grups organitzats que a més actuen en llocs molt determinats, molt concentrats, sí. Que la majoria de delictes es cometen en determinats districtes de la ciutat, sí. Que el fenomen turístic té a veure amb aquest tipus de delictes, també. Que podem millorar infinitament. Podem millorar, doncs, incrementant, com s'està fent, el nombre d'agents de Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona. Estàvem per sota de la ràtio recomanada, per descomptat, però també hem de millorar molt, doncs, en tot el que són els processos. I aquí la justícia té molt a dir, també, perquè la justícia, malauradament, segueix sent molt lenta i ineficaç davant de determinats delictes. Per tant, hem d'abordar la seguretat com un fenomen transversal. I també hem d'anar a l'arrel dels problemes. L'arrel dels problemes, en molts casos, és social. Les societats més segures al món són les que tenen l'estat del benestar més ben desenvolupat. Això no vol dir que tinguin criminalitat zero. Això no existeix en cap societat. Però diguem-ne que determinats delictes que són abundants a la ciutat de Barcelona es podrien reduir molt si les polítiques socials, si la llei d'estrangeria, si determinades ajustos legals i polítiques socials s'impulsessin amb la determinació que cal, doncs segurament no a curt termini, però a mitjà i llarg termini veuríem resultats molt millors que el fet únicament d'incrementar la policia a la ciutat.
Lucía, la mateixa pregunta, que la gent tingui, o la ciutadania en general a Barcelona, tingui aquesta percepció de poca seguretat, amb unes dades que diuen, ara les direm, les dades, però vaja, que indiquen tot just la inversa, vol dir que no s'està explicant prou bé el que s'està fent?
Bueno, jo crec que hi ha diferents elements, no? Per una banda, és a vegades creure que només la estadística delictiva és el que marca o determina la situació de seguretat, o que si la gent ve una estadística de que puja i baixa, això va condicionar la seva percepció. Això normalment no és cert. També hem de veure què genera aquesta percepció d'inseguretat, i per això fa uns anys des de l'Ajuntament de Barcelona, en què esta victimització es pregunta, quan la gent diu que sent que la situació ha empitjorat o que hi ha inseguretat, què genera aquesta inseguretat. Aquí la resposta també és variable en funció dels moments, no? Hi ha una qüestió també de percepció dels espais, i per exemple un carrer en solitud o un carrer vandalitzat genera una alta percepció d'inseguretat, per tant, per això també estem treballant, no?, en millorar la neteja, en millorar l'espai públic, perquè no és el mateix tenir una autovia buida i on no hi hagi vida al carrer que tenir activitat, i això ho mostren també aquestes dades que són importants, que són rellevants i que s'han de tenir en compte per quan parlem de la situació de seguretat. I també surt un altre element, que és que els mitjans ho diuen. I això crec que també ens ha de fer reflexionar en com comuniquem, en com treballem aquest tema, en com donem una mica de complexitat també a la problemàtica, no?, que no és tan lineal necessàriament, i òbviament com abordem aquestes conflictivitats que sí que existeixen a la ciutat.
Normalment hi ha punts que unim, com per exemple, a més turisme, més delictes de robatoris i furts. Això és així? I si és així, cal controlar més zones com Ciutat Vella, per exemple, com a epicentre turístic?
Bé, el turisme és, diguem-ne, és més fàcil de victimitzar-se, no?, davant de determinats fets delictius, bàsicament perquè no estan amb el seu hàbitat natural, perquè, bé, en definitiva, baixes la guàrdia, no?, quan fas turisme fora del teu espai, de la teva zona de confort, i efectivament és una víctima més fàcil per aquest tipus de delictes, eh? Majoritàriament parlem de furts i també alguns robatoris amb força o amb violència que es produeixen i que són públics i que no podem negar i que les dades ens diuen que existeixen a més, eh? Però no només és pel fet turístic. Jo crec que hi ha tota una sèrie de situacions al voltant de què determinen els índexs de delinqüència en una ciutat com Barcelona. Jo insisteixo, el tema de les oportunitats per les persones és molt important. Una persona que no té oportunitats laborals té poques opcions en aquesta ciutat per sobreviure. Una pot ser, com en el cas dels manters, els quals s'ha victimitzat tantes vegades, no? O persones que venen del Senegal i es dediquen, doncs, a vendre perquè no tenen possibilitat de treball, perquè la llei no els hi permet, bàsicament. O l'altra opció, doncs, en el cas de moltes dones, és la prostitució, per posar un exemple, molt habitual i quotidià en aquesta ciutat, i que la gent sembla que no li preocupa tant això, però existeix. I també, doncs, altres tipus de, com per exemple la delinqüència en forma de furts o robatoris amb violència. Hem de garantir que tothom en aquesta ciutat pugui tenir oportunitats i alhora ser conscients i lluitar contra els que són grups organitzats, organitzacions criminals que existeixen a la nostra ciutat, ja sigui a través del tràfic de drogues o del tràfic de persones, també un fet bastant habitual i que hem pogut veure fa poc constatat doncs, amb una cuina fantasma il·legal on tenien 6 persones pràcticament esclavitzades treballant. Vull dir que això passa a la nostra ciutat i no és fàcil de combatre, però haurem de posar tots els esforços en combatre això, l'organització criminal organitzada, que malauradament doncs, també existeix.
Gràcies.
Sí, doncs crec que també és així, no? Hi ha un element del turisme que, òbviament, és una presa fàcil per dir-ho d'alguna manera i que hi ha una part d'això que es pot abordar amb presència policial i amb reforçar, no?, la presència que tenen sobretot a determinats districtes. També això es relaciona, per exemple, amb un element de convivència bastant important, no?, que és tot el tema dels pisos turístics i demés que generen, per exemple, un nivell de conflictes de convivència molt més alt que on hi ha habitatges. Això també requereix intervenció moltes vegades dels cossos policials i doncs sí que ens cal una regulació per això i per limitar això, perquè sabem que també els conflictes de convivència generen bastant aquesta percepció d'inseguretat. Per tant, la incidència del turisme sí que impacta en diferents situacions que tenim a la ciutat i que per tant requereixen com diferents nivells de regulació, d'intervenció, de control, que no és només la policia al carrer, sinó que hem de tenir una bateria de qüestions sobre les que es treballa.
Però, tia, ara em quedo amb tu, que deia que diríem algunes dades, doncs bé, segons dades de la darrera Junta de Seguretat Local, els robatoris i furts al carrer, ara en parlàvem, que són una de les principals preocupacions de seguretat per barcelonins i per visitants, s'han vist reduïts aquest darrer any en un 14,6% respecte al 2019, recordem que pel mig hi ha la pandèmia. El 2022 es van denunciar un total d'11.188 robatoris amb violència a la via pública i es van detenir 1.763 persones davant dels 1.440 restats del 2021. Pel que fa específicament als furts, que suposen la meitat de tots els fets delictius que es donen a Barcelona, han baixat un 26,6%. Aquestes dades, Lucía, signifiquen que s'estan fent bé les coses?
Sí, crec que significa que s'estan fent bé les coses, que hi ha un bon nivell de coordinació policial, també, no?, que vam aconseguir que la justícia baixi una mica més ràpida en la tramitació d'aquests petits furts, però també hem de tenir en compte que hi ha altres elements, no?, que impacten en la ciutat i, com deia, o sigui, hi ha un element clar, que és la pandèmia, que va tenir un impacte en com això, diguéssim, en la mobilitat a la ciutat i també en els visitants que tenim, i no podem perdre de vista que la seguretat no és una qüestió únicament municipal i que els fluxos de delicte també que es donen a la ciutat estan molt implicats i influïts per altres situacions que es donen en el context local, regional, internacional.
Jordi.
Bé, jo no m'agrada ser tan optimista, perquè crec que cal ser realista, i l'important serà veure la tendència a partir d'ara. A millorar les dades respecte al 2019, és el pitjor any de la sèrie històrica dels anys 80, i per tant, no sé si és l'any amb el qual ens hem d'emmirallar o comparar. Que s'ha avançat amb algunes qüestions, com la coordinació entre els diferents cossos policials, o cooperació, m'agrada més parlar de cooperació que de coordinació. Sí, que hi ha més compromís de totes les administracions per ajudar a resoldre aquest problema? Sí, que s'han incrementat el nombre d'agents de Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona? També. Pel que fa a la justícia, doncs aquí tenim molt de camp per recórrer encara, i una de les propostes que fem des d'Esquerra precisament és aquesta, és la d'aplicar la justícia a proximitat, que la Carta de Barcelona ens hauria de permetre desenvolupar, sempre i quan doncs, hi hagi uns quants canvis legals, evidentment, que passaran pel Congrés de los Diputados i que són necessaris. Però nosaltres creiem i apostem fermament per la justícia de proximitat, perquè hi hagi un jutjat de proximitat a cadascun dels 10 districtes de la ciutat, i mentre això no arriba amb aquests canvis legals, doncs sí que aquestes oficines haurien de funcionar com oficines de mediació, perquè també creiem que la mediació desllorigaria moltes qüestions sense la necessitat de que arribessin al camp judicial, cosa que també provoca doncs, un cert col·lapse en aquest àmbit.
Jordi, ara que em parlaves de cossos de seguretat, manquen recursos de seguretat en una ciutat com Barcelona? Jo crec que la resposta sempre serà sí, no només en seguretat, sinó en tots els departaments, que és un clàssic. Però si manquen recursos, on s'han de posar aquests recursos? Cal més Guàrdia Urbana? Cal més cooperació entre cossos de seguretat? On hem de destinar aquest tipus de recursos pel que fa a seguretat a una ciutat com Barcelona?
Bé, una mica els recursos els has de posar una mica en funció de la demanda que tens. És veritat que estàvem bastant per sota del que la ciutat necessitava, tant amb agents de Guàrdia Urbana com amb Mossos d'Esquadra, agents de Guàrdia Urbana amb unes jubilacions previsibles a curt termini, que si no s'haguessin fet les promocions d'aquests darrers 4 anys, doncs segurament haurien empitjorat. I on cal posar-los? Doncs principalment a la nit i reforçar els caps de setmana. Jo crec que les nits de cap de setmana són el gran problema ara mateix a la ciutat de Barcelona i que a poc es va resolent. I que, bé, la llei tampoc et permet arreglar-ho d'un dia per l'altre, això. Tu pots anar fent promocions en funció del que la llei permet. Pel que fa a Mossos d'Esquadra, exactament igual. En els darrers 4 anys s'han incorporat 656 agents addicionals a la ciutat de Barcelona. Són suficients? No són suficients? Depèn de com faci servir aquests recursos. També abans teníem un sostre legal de 18.000 Mossos a Catalunya, que ara seran 22.000, i que, per tant, els propers 10 anys anirà creixent el nombre de Mossos. Però jo insisteixo, tenir policies a cada cantonada no serà mai possible, i els recursos han de ser eficients, a més. Per tant, no és tant el nombre, sinó la disponibilitat de servei que tens en funció del dia, el mes, la franja horària, per poder fer aquesta funció. I després, i torno, perquè no deixaré de fer-ho, que la justícia sigui capaç de seguir el ritme. Perquè de vegades la policia el que fa és treure cubells d'aigua d'un vaixell que s'enfonsa. I també es nota quan parles amb ells doncs una certa desesperació de que ells fan la feina i que algú altre no la completa.
Lucía, on s'han de posar aquests recursos?
Doncs jo crec que, bueno, hi ha hagut una inversió important en Guàrdia Urbana. Ara comencem a veure una recuperació d'agents de Mossos, que era un dubte que realment es tenia amb la ciutat de Barcelona de fa molt de temps, i això també s'ha de reconèixer, no?, que altres governs havien jugat bastant a fer aquest buit a la ciutat i que ara això s'està recuperant i que és important. Crec que hi ha una part també de com s'assignen els recursos policials, no només en horaris i llocs, sinó també com treballen. Nosaltres apostem per una policia de proximitat, de barri, que tingui realment aterratge, que conegui els veïns i veïnes, que pugui detectar ràpidament, perquè al final la rapidesa en la detecció també és el que fa que puguis treballar amb més adequació amb les necessitats del territori. Però, per altra banda, també creiem que la seguretat no és només policia i, per tant, s'han de posar més recursos per crear espais o millorar o incrementar o territorialitzar encara més els serveis de mediació, que és una eina fonamental, els serveis de gestió de conflictes, però també altres mesures més urbanístiques. O sigui, tenim un Pacífic en escoles que també redueix accidents de trànsit i víctimes, per tant, al voltant dels accidents. Tenim un urbanisme amb perspectiva de gènere que també fa, no?, que els espais nous en els que estem intervenint tinguin una mirada més inclusiva, i per tant això també és d'una seguretat, impacta en els delictes i els conflictes, però també en la percepció de seguretat. Respecte de la justícia, sí que crec que tenim molt de marge per millorar. Nosaltres no creiem que l'eina sigui crear un nou jutjat, perquè em sembla que això burocratitzaria molt més el que ja tenim. El que s'ha de fer és millorar els jutjats d'instrucció que tenim, posar-li més recursos. Això pertoca a la Generalitat i es podria fer ara mateix. En canvi, creiem que a nivell municipal s'han d'adequar més a aquestes eines de gestió de conflicte i també d'enfortir la xarxa veïnal i el treball comunitari, que ha de tenir una participació molt més activa, i que això també les dades mostren que quan hi ha una implicació veïnal, no?, i que la gent es coneix i que pot treballar en xarxa, doncs també disminueixen molt els conflictes.
Ens parlaves, Lucía, ara, de perspectiva de gènere. Una de les coses que m'han sentit més orgullós d'un programa com aquest i una ràdio com aquesta, malgrat posi veu jo en aquest programa, és que tenim molt clar que volem parlar precisament un any com aquest de perspectiva de gènere. Una dada que és preocupant és la del creixement d'un altre tipus de delictes, i en aquest cas és la de les violències sexuals, que durant el 2022 van suposar un increment a la ciutat de Barcelona del 27%. És urgent, no, això, arreglar-ho?
Bueno, jo crec que, clar, és urgent i m'agrada que molta gent, però crec que especialment molts homes, el sorprengui aquesta dada, no? Però com deia abans, aquesta és una dada, de fet, policial denunciat, però les dones fa molt de temps que venim dient que la violència existeix, que la patim cada dia. La enquesta de victimització de Catalunya a nivell de gènere diu que 8 de cada 10 dones pateixen violència i només denuncien 2 de cada 10. Per tant...
És que és molt bèstia.
Clar, és que això és molt bèstia, això ho venim dient fa molt de temps i ara ens alarmem perquè creix la xifra de delicte reconegut, no? I està molt bé perquè com a societat ens hem de continuar mobilitzant, però crec que també aquesta pujada vol dir que hi ha més empoderament en les dones, que la societat té menys tolerància a aquesta violència i per tant també acompanya més a les dones a denunciar, que tenim serveis d'atenció a la víctima, que per exemple a l'Ajuntament de Barcelona els hem potenciat i gairebé duplicat perquè puguin atendre també tot el que significa passar per aquest procés, que tenim uns cossos policials també amb més sensibilitat en aquest sentit, no? La Guàrdia Urbana té un referent per districte en temes de gènere, té un llistat d'indicadors específics per quan va la patrulla a un domicili, no es torni dient això és un conflicte de parella, sinó que pugui identificar que n'hi ha violència, i tot això ajuda que puxi la xifra. Per tant, en aquest cas, jo crec que el creixement de la xifra de denúncia no és necessàriament un element negatiu, sinó que fa aflorar una realitat que tenim i que ens ha de posar en alerta i ens ha de fer de continuar treballant en aquest sentit.
Jordi, com ho arreglem, això?
Ojalà tant de bo tingués una resposta fàcil per resoldre un problema social de gran calat que tenim no només a la ciutat de Barcelona, jo crec que a la societat en la qual vivim actualment. Afortunadament, avui en dia hi ha molts més recursos per facilitar que aflori aquesta violència existent, que durant molt de temps doncs, segurament ha estat amagada, en molts casos a les llars, ho vam veure durant la pandèmia, no? En el qual van haver moltes més denúncies de violència domèstica a les llars, de violència masclista a les llars. Però hi ha una dada que crec que ens hauria de preocupar encara més. És la mitjana d'edat dels agressors, que cada vegada són més joves. I això ens ha de portar a pensar que alguna cosa estem fent malament en aquesta societat i haurem d'intentar resoldre. Segurament un sociòleg tindria molts més recursos que jo a l'hora d'explicar això. Però realment, amb el dia a dia, els joves tenen accés avui dia a una sèrie d'oci o d'audiovisual o de xarxes socials, etc., que possiblement està influint en tot això. I insisteixo, i em preocupa, perquè a vegades quan escoltes els agressors, molts cops no tenen la consciència de ser agressors, sinó que els sembla que el que hem fet entra dintre els cànons del que és normal.
Sé que estem parlant de Barcelona, però que passi el que passi, quan parlem de ciutats com Badalona, on 10 persones queden autènticament impunes d'una violació en grup a una menor d'11 anys... Si és que un no sap on fotre's ja. Deia la Lucía abans...
Que la família s'ha de traslladar.
Perdoneu, i la família s'ha de traslladar fora de ciutat. Perquè està amenaçada de mort. Clar, la Lucía deia abans, els mitjans de comunicació... Clar, arriba un punt que els mitjans de comunicació... És que no sabem ni com explicar-ho, això, ja.
No,
és greu, és molt greu.
És una situació que crec que ens costa d'explicar a totes i a tots, però és una realitat que s'està vivint i en la qual cal posar-hi tots els recursos i esforços des de la política, però no només des de la política, sinó des de tots els estaments socials, perquè realment és un problema de calat social molt important que hem de resoldre. No és només, no podem parlar només d'un delicte, és tota una consciència.
Jo ho he ficat avui, Jordi i Lucía, ho he posat avui en pel·lícula...
Política
de seguretat, gràcies. Però clar... va més enllà de la seguretat, no? Uh-huh. Entenc.
Molt més enllà. Bueno, és un tema de seguretat. El que passa és que la seguretat va més enllà de la policia, no? I, per tant, el ventall d'actuacions que s'han de fer va molt més enllà, o sigui, des de l'àmbit educatiu, no? Perquè estem veient això, que és una qüestió que comença molt d'hora. També treballant les masculinitats, com construïm, no?, aquesta idea que tenim patriarcat de que l'home ha de ser home d'una determinada manera, la dona ha de ser dona d'una determinada manera, i, per tant, com ens relacionem també, com interactuem amb el món digital, que també fomenta, no?, i que hi ha aquí un món que bastant inexplorat i que no és una qüestió policial, perquè al nivell policial pot arribar als casos molt greus, però és com ens comuniquem, com ens relacionem, i per tant sí, aquí s'han de posar recursos de tot un ventall de serveis públics i també com a societat ens hem d'involucrar molt més en aquest tema.
I jo afegiria, ja posats des del món municipal, que es pot fer, doncs, sobretot amb l'àmbit nocturn, crec que podem treballar molt amb la diversificació de l'oferta del que estem oferint actualment a la ciutat de Barcelona. Perquè ara per la nit, els més joves, doncs, sabeu que a nivell d'oferta doncs, hi ha el que hi ha. I que, per tant, doncs, es pot treballar molt amb aquest terreny, en diversificar l'oferta, en aprofitar equipaments municipals, en comptar l'associacionisme juvenil perquè s'autoorganitzi per dinamitzar doncs, espais de nit a la ciutat. En fi, hi ha molt de recorregut que crec que val la pena explorar i posar en pràctica.
Ara en Jordi ens parlava de l'oci nocturna, per exemple. Lucía, hi ha prou el que s'anomena arquitectura feminista a una ciutat com Barcelona? Hi ha prou llum? Hi ha prou carrers amples?
Bueno, l'amplitud del carrer no necessàriament té aquest impacte en la seguretat. La il·luminació sí, crec que hem millorat molt, encara es pot fer, i això s'ha de fer a través d'aquesta, diguéssim, d'aquest treball que fem conjuntament amb les dones, de sortir a recórrer el barri, identificar aquests punts que generen més inseguretat, transformar-los, però també en projectes com de gran escala, no?, com tenim les superilles i demés, que també generen, com ja estan pensats des del projecte inicial, perquè clar, venim d'una ciutat que no tenia aquesta mirada, per tant l'hem d'anar reconvertint en un espai, diguéssim, on tothom puguem sentir-nos segurs i segures.
L'urbanisme, evidentment, influeix en tot, en com ens relacionem, no? Però posaré un exemple. Mira, el Triangle Lúdic del Poblenou, que és un espai amb molts problemes de convivència a la nit, hi ha una escola en la qual s'ha fet una pacificació, un entorn escolar, just davant d'una sala de concerts. No diré el nom perquè no cal fer publicitat.
Però la coneixem, la coneixem.
Durant el dia funciona d'una determinada manera. És un espai enfront d'una escola, amb uns bancs, amb un espai d'estada, funciona d'una determinada manera, però per la nit funciona d'una altra, en la qual els veïns no estan gaire contents. Per tant, l'urbanisme, i s'ha de pensar que quan fas una intervenció en un espai, en segons a quina hora del dia o segons quin dia de la setmana fins i tot pot tenir un ús o pot tenir un altre. I torno, no pots posar un policia allà cada dia a vigilar, no? Perquè això seria un dispendi de recursos, imagina't quants jocs de la ciutat ho haurien de fer. Però sé que l'urbanisme pot influir en aquestes coses, en aquestes dinàmiques. I la diversificació d'oferta. Si tu només ofereixes un tipus d'oci a les nits a Barcelona, doncs l'alternativa és decidir pagar en un local o decidir fer-ho més econòmic al carrer. Per tant, doncs, bueno, tenim vies per explorar. Una altra de les qüestions que proposem des d'Esquerra és, com en altres ciutats s'ha fet, és l'alcaldia de nit, que és una persona del govern municipal doncs, dedicada doncs, a tots aquests problemes que sorgeixen a les nits i a la coordinació dels diferents serveis. Creiem que la governança nocturna a la ciutat és
seria una espècie de sereno, això, Jordi?
No. Estem parlant d'altres coses. La nit, Barcelona funciona de nit. Funciona per si sola. Hi ha uns serveis que funcionen, etc. Però qui els coordina s'ho mira des d'una visió diurna de la ciutat. El que cal és que aquesta persona, no estic dient que tingui que haver un càrrec que estigui treballant de 10 de la nit a 6 del matí tots els dies, però sí que tingui aquesta visió de coordinació, d'anàlisi, de diagnosi de la ciutat, per veure com es poden millorar en els diferents espais doncs, aquests serveis municipals que tenim avui en dia. I, sens dubte, doncs, funciona amb altres ciutats i són pràctiques que han funcionat prou bé.
En Jordi em parlava d'uns veïns que no estan gaire contents. Hi ha uns altres veïns d'una altra zona que tampoc estan gaire contents des de fa un grapat d'anys. Són els veïns de la zona del Raval que demanen per activa i per passiva que es faci alguna cosa pel que fa a la delinqüència en general al Raval, però sobretot pel que fa als narcopisos. Com abordem, Lucía, una situació com aquesta?
Bueno, és una... Jo crec que aquí és, novament, no? Quan parlem de com, quines condicions s'han de donar perquè hi hagi un delicte, no? I aquí l'oportunitat és un element central i la quantitat de pisos buits que tenim al Raval és un element determinant per a aquesta modalitat delictiva. Potser si no tinguéssim això, segurament tindríem una altra i abordar d'una altra manera, però en aquesta és una realitat que la quantitat de pisos buits que tenim dona l'oportunitat per generar aquesta modalitat delictiva. Doncs com treballem aquí? Per una banda, a nivell de policia local, el que fem és intervenir, detectar, això que deia abans, no? Treballar amb el veïnatge per detectar ràpidament quan hi ha un forat i un espai on de venda de droga. Es necessita coordinació policial amb el cos de Mossos d'Esquadra, que és el que pot anar més enllà, perquè aquí tampoc eliminarem el narcotràfic global, diguéssim, fent aquestes intervencions, però sí és cert que si pugem també el nivell investigatiu i anem, per exemple, al darrere dels diners que es generen a partir de la venda de drogues, doncs, bueno, l'impacte a llarg termini pot ser més eficient, no? I després treballem també amb la xarxa veïnal, perquè, clar, això s'ha de tancar, s'ha de tenir ulls al carrer, no?, i a les escales de veïns perquè hi hagi una ràpida detecció. És un fenomen que va a néixer, no?, en un moment, va tenir un pic de creixement, això va anar baixant molt perquè jo crec que aquesta coordinació s'ha anat millorant, també perquè a nivell judicial va costar un temps que s'entengués, no?, aquesta modalitat que va arribar com a nova a la ciutat i ara tenim més eines, però encara no està acabat el tema i s'ha de continuar treballant.
Jordi, un minutet.
Bueno, multiplicitat de polítiques aplicades alhora. S'ha parlat d'habitatges buits, ha d'haver oficines de l'Ajuntament, com havia sigut amb els moments Foment de Ciutat Vella, doncs que s'encarregaven d'identificar i intentar buscar solucions amb els propietaris d'aquests habitatges. Si no tens habitatges buits, no hi ha narcopisos. Si no tens consumidors, tampoc. Per tant, les polítiques de prevenció en polítiques de drogues són molt importants. La coordinació i la cooperació policial està funcionant. Es van tancar 25 narcopisos al Raval el darrer trimestre de l'any passat, però bé, si continua havent demanda, continua havent organització criminal i continuen havent pisos buits, doncs senzillament traslladem el problema.
Va, que em queda mig minut encara per poder preguntar-los-hi a Jordi Coronas i a Lucía Morale. Jo sempre dic que els debats municipals són els que més m'agraden perquè generen amb bon rotllo i, per tant, us he de tornar a donar les gràcies a vosaltres i als vostres partits polítics per aquest bon rotllo. Em podeu dir, això no toca perquè no heu vingut per això, eh? Aquest bon rotllo que heu generat avui significa que podria haver
un ajuntament en comú Esquerra, Esquerra en comú?
Aquesta pregunta l'hauríem pogut fer fa 4 anys i la resposta de Barcelona en Comú va ser no fer-ho. En qualsevol cas, des d'Esquerra, que sí que tenim molt clar, és que no pactarem amb el Partit Popular ni amb qualsevol que representi els interessos de Manel Valls a la ciutat.
Lucía.
Doncs nosaltres sempre hem volgut un govern d'esquerres, sigui amb el soci actual que tenim, sigui amb Esquerra, i fa 4 anys també va ser aquesta proposta, ho sabeu, i va ser Esquerra la que va declinar. O sigui que veurem i esperem i realment, perquè crec que tenim moltes coincidències i ojalà...
Però moltíssimes gràcies a tots dos per participar. I Jordi Coronas, Lucía Morales, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu i a vosaltres.